Aquest dimarts, al primer segona, parlem del daltonisme i d'una iniciativa de l'Escola Pompeu Fabra per donar visibilitat a aquesta malaltia i fer que els nens vegin el món com un daltònic per un dia. Ja ara que ja tenim les vacances gairebé a tocar, les vacances d'estiu, avui us donarem uns quants consells a l'hora de viatjar o suggeriments de diferents destins, entre d'altres. Aquest dimarts, a més, ens toca Tertúlia, la Tertúlia del Bando, del podcast de Torrebarrina, que també ens parlarà de vacances i d'altres qüestions. Comencem. Benvinguts al primer segona. Doncs comencem perquè 350 milions de persones a tot el món pateixen daltonisme. És una malaltia que cada cop té més visibilitat gràcies a iniciatives com la que s'ha dut a terme a l'Escola Pompeu Fabra. De la mà de l'associació Acròmates i de l'organització Color Art han fet que els nens, els estudiants, vegin el món com ho fa un daltònic. Això per un dia. I el nostre company Àlex Suárez en sap més coses perquè ell va anar a veure doncs, com va anar aquesta experiència. Àlex, què tal? Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Tu vas anar aquest dia a l'Escola Pompeu Fabra i explica'm una mica què fan aquestes entitats, no? Perquè d'una banda hem parlat de l'associació Acròmates, no? Explica'ns una mica quina és l'experiència que es va viure aquell dia.
Bon dia, Anna. Doncs bon dia. Sí, mira, de l'entitat Acròmates, bàsicament és un grup de familiars i de gent que treballen sobre el tema de la cromatòpsia, que no sé si ho coneixeu, però és un tipus de daltonisme molt potent. I llavors el que fa és que la gent que ho pateix veu en blanc i negre, no percep els colors.
És a dir, que és un daltonisme com més saber, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
no? O sigui,
sí,
veuen en blanc i negre, pràcticament.
Sí, sí, no poden percebre colors, només veuen en una escala de grisos, diguéssim.
Val.
I llavors promouen activitats, sobretot perquè es doni a conèixer, perquè sobretot pels nens tinguin possibilitats, tinguin alternatives, que ja veurem més endavant, per temes de jocs, d'educació. I juntament amb Color Art, que aquesta és una entitat que ve de Portugal, i són els creadors d'un alfabet de colors que, si vols, després també veiem
sí,
com
també
funciona.
Sí, també el veurem.
I és bastant interessant, també.
Hi ha una diferència genètica en el daltonisme, no? Què és el que passa aquí?
Doncs que, curiosament, és molt més propens que es doni entre homes, perquè un de cada 12 homes el pateix, no? I, en canvi, una de cada 200 dones també el pateix, i veiem que hi ha una diferència genètica molt curiosa, no? I també, d'altra banda, bé, com deies, és una malaltia molt extensa. Aquí a Espanya tenim 2,5 milions, em sembla, de daltònics. I, per tant, veiem que és un tema que hi ha una diferència de sexe també.
De gènere, no?
Sí, sí.
Els homes esteu més predisposats
en
aquest cas. Explica'ns una mica, perquè dèiem que a l'Escola Pompeu Fabra es va fer aquest experiment, no? Explica'ns una mica com va anar tot plegat, com va funcionar aquest experiment per aquests nens veiessin per un dia com veu un daltònic.
Doncs mira, Anna, si vols t'explico primer que jo em vaig posar les ulleres.
Ah, val. O sigui, era com amb unes ulleres rotllo virtual, no?
No tan sofisticat, tampoc. Era un filtre, no?
Amb un filtre.
Era més aviat com unes ulleres 3D, si ens poguéssim fer la idea. I la veritat és que, Anna, va ser bastant sorprenent.
Mira, ara aquí ho estem veient en imatges.
Jo per començar, sí, es pot veure una mica.
Sí.
Jo per començar pensava que el daltonisme, no sé si algú més té aquesta idea, era una confusió de colors, no? Que veien el groc com verd, el vermell com blau.
I no.
I no és així. És realment una confusió, o sigui, és que no s'arriba a percebre cada color que és.
Val.
Es veu com gris, com verdós, podem veure aquí una miqueta,
sí.
I llavors el que tens davant, jo realment no sabia veure el color que tenia davant. Sí que depèn del tipus de daltonisme que pateixes, potser veus el groc, per exemple, molt clar, però el vermell i el blau no el distingeixes. I llavors et pots imaginar les situacions, no, que es poden donar, no, de risc o de confusions en el dia a dia. Els nens es posaven aquestes ulleres i, per començar, veien una mica com veia el món com veia el món un daltònic, no? També els van fer proves de daltonisme, que per cert van detectar alguns casos allà en el moment.
Ah, o sigui, nens que no ho sabien que ho eren.
O tenen un cert grau que, no sé, per exemple, entre el groc i el verd, que són similars, hi ha confusió. Sí, sí, o sigui que també va servir per això, aquesta activitat.
Val, hi ha una nena, no?, que és la Patricia, que ha sigut una mica la que ha liderat també tot això, no? Explica'ns una mica qui és la Patricia.
Sí, doncs mira, ella és una nena que fa sisè ara a l'escola Pompeu Fabra
sí.
I pateix acromatòpsia, que és el daltonisme aquest que comentàvem, no? Que veuen tot en blanc i negre. Uh-huh. Llavors, tant ella com la seva família formen part de l'associació aquesta d'acròmates.
Sí.
I una mica ella el que volia era que per un dia els seus companys de classe sapiguessin com veu ella el món.
Com se sent, no?
Sí, sí. Uh-huh. Ara veurem que porta unes ulleres, no? molt xules, ja li vaig dir.
Sí.
Però realment el que fa és que també li molesta molt la llum,
uh-huh.
També té una sensibilitat especial, i ella va promoure, no?, aquesta idea de dir, mira, jo vull portar aquí al col·le, no? Que es vegi una mica com veig jo el món, en què m'afecta i quins problemes em pot portar, no?
Ja. Yeah. Uh-huh. Molt bé, doncs escoltem a la Patrícia, si et sembla,
sí.
A veure què és el que et va explicar.
És un problema genètic que fa que no pugui distingir els colors i veig en blanc i negre i tonalitats de gris. La llum em molesta, que he de portar aquestes ulleres o fins i tot unes més fosques, i de lluny no veig les coses, m'ha de fer els papers més grans, per exemple. L'objectiu era que molta gent coneixés el que jo tinc perquè així es anés expandent i es pugui ajudar més a veure si es pot solucionar una mica.
Doncs aquesta, com us dèiem, és la Patrícia, aquesta nena doncs, que ha tingut aquesta iniciativa de compartir com ella veu, com ella sent el que té al voltant amb aquesta, doncs, aquest daltonisme bastant, bastant sever. Àlex, també us van explicar aquell dia un alfabet especial, un alfabet de colors, no?
Doncs sí, era l'entitat que comentaves
sí.
abans, Colorat.
Uh-huh.
I aquesta entitat bueno, la va iniciar un dissenyador gràfic portuguès
uh-huh.
I llavors ell mateix no és daltònic, però a la seva feina, ja ho escoltarem, va comentar que com vivíem daltònics, no?, i veia que se'ls complicava molt algunes tasques. I llavors aquest alfabet el que fa bàsicament és que els colors primaris bàsics
sí.
els converteixen en símbols.
Val.
Símbols molt, molt bàsics, no?
Uh-huh.
Ara veiem aquí una mica d'alfabet sí. com és. Ella ens explicava que el vermell, per exemple, si el poses una mica d'imaginació,
sí.
és com una espècie de maduixa.
Val.
El groc el va voler fer com un raig de sol.
Uh-huh.
És una cosa molt minimalista, no? Però perquè els daltònics vegin aquest símbol, no?, i directament ja sàpiguen el color que tenen davant.
I llavors es poden com fer combinacions, potser,
exacte.
No?, que hi hagi diversos colors.
Exacte.
I
també
ells...
veiem uh-huh. tonalitats de negre, de grisos, perquè també hi ha daltonismes que els confonen,
uh-huh.
i llavors tenim tota, una mica tota la paleta de colors aquí representada.
Uh-huh. Vale.
I bueno, si vols, ell mateix ens explica com funciona aquest alfabet.
Uh-huh.
De intentar encontrar una solució que podrés traer el daltónico para dentro de una societat que vive y comunica por la color. Hablamos de 350 millones de personas del mundo, cerca de 2.4 millones aquí en España. Y el reto fue muy interesante porque conseguí juntar daltónicos de varios países y juntamente con ellos crear una solución de ciclos gráficos que represente los colores y ahí poder aportar la integración y la inclusión de las personas daltónicas.
Doncs hem sabut una mica més en com funciona aquest alfabet, l'alfabet de Colordat, i a més, si et sembla, Àlex, mirem algunes aplicacions pràctiques d'això, doncs, perquè el millor per entendre aquest tipus d'alfabet és veure com es pot aplicar en el dia a dia. Per exemple, ens has portat alguns exemples com a una platja, no?
Sí, mira,
a
Portugal, que
sí?
és d'on ve el Miguel que ens ha explicat, hi ha moltes platges, directament les banderes, no? Típica bandera
sí.
groga, vermella, uh-huh. verda, tenen
estan,
aquest símbol.
Ja estan indicades amb
sí,
aquest
mira,
símbol.
Sí, les podem veure ara.
Uh-huh.
I clar, llavors per un daltònic va molt bé, perquè va a la platja i directament veu el símbol, potser el color no sap ben bé què és, pot veure un gris o una cosa... I ja saps si està en bon estat. Mira, aquí veiem
els contenidors.
Els contenidors
també,
sí,
clar,
està
clar,
molt bé.
És veritat, això també és, clar, molt, és molt pràctic.
Imagina't que ets daltònic i vas a la platja i que, no sé, potser hi ha alguna cosa que no es veu, que si hi ha molta sonoritat,
sí.
potser que sí que es veu, però uh-huh. o hi ha algun,
alguna situació
alguna contaminació,
perillosa, no?
Sí,
sí,
no
el que
sabem.
Uh-huh.
I llavors veu el color així del símbol vermell, per exemple, i ja sap que no s'hauria de banyar.
Uh-huh. Ràpidament, Àlex, perquè tenim ja molt poc temps, també hi ha jocs pels més petits i no tan petits, que es puguin doncs, familiaritzar amb aquest tipus d'alfabet, no? Crec que, mira, per exemple, aquest
sí, l'Uno,
joc
tenim,
que hem
no?
jugat tots,
és un,
no?
És un joc molt clar de colors, no?
Sí.
Sobretot també enfocat per nens, no? Perquè els nens daltònics, hem de pensar que quan ets petit moltes coses s'identifiquen amb colors,
clar.
No? És de les coses primeres que aprenem,
uh-huh.
i llavors està molt bé, no?, que tinguin aquesta alternativa, i a sobre són jocs molt inclusius, no? Perquè poden jugar gent que no és daltònica i gent que ho és a la vegada, no? Perquè tenen només el simbolet i ja ho tindríem.
I aquesta iniciativa que s'ha estrenat a l'Hospitalet, que també es portarà a altres llocs, no? Aquesta mena d'experiència que comentàvem al principi.
Sí, Anna, perquè justament el dia que vam anar a gravar-ho van anar directament a Saragossa, o sigui, tenen bastanta feina, i ara mateix estan sobretot a Espanya i Portugal, i una mica la idea és portar-ho a molts llocs. Ja ho han presentat a 4 centres educatius de Barcelona, i la idea és que s'extengui per tot el món, vaja.
Molt bé, doncs Àlex, moltíssimes gràcies per haver-nos portat aquesta experiència i esperem que vinguis un altre dia amb nosaltres en aquesta secció, que no ho hem dit abans, però és que ara feia temps que no teníem a ningú de la redacció, aquest periodista de Guàrdia, i avui ens hi ha tocat a l'Àlex.
Doncs
gràcies,
encantat.
Que vagi bé.
Igualment.
Nosaltres tenim encara més coses per explicar-vos, no marxeu. Doncs a les portes de les vacances d'estiu, aquest dimarts al programa volem donar-vos alguns consells per si teniu planejat viatjar o fer alguna escapadeta. I hem convidat a la Sílvia Aquero, que és directora de Cima Travel, una agència que fa molts anys que funciona a la ciutat. De fet, em deia ara que feu 20 anys. Sílvia, què tal? Benvinguda.
Sí.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Feu ja 20 anys i, home, vosaltres ara em comentaves, no? Hem vist com molts comportaments diferents al llarg d'aquests anys, perquè jo et preguntava, com donant molt per fet que ara la gent potser planifica una mica més les seves vacances, o això és la sensació que jo tenia, i m'has dit que aquest any no, que el comportament està sent molt estrany de la gent, no? Que
és molt estrany, sí.
Explica'm.
Doncs mira, l'any passat teníem moltes reserves amb molt de temps, o sigui, cap al setembre, octubre vam començar a tancar coses per ara, pel març, per l'abril, inclús per l'agost, inclús pel desembre de l'any següent. I després tenim el curt termini, sí? No hi és.
No hi és.
No. Aleshores, o és a última hora o amb moltíssim de temps.
O sigui, la gent ho fa amb molta antelació o just molt last minute, diguem-ne
així.
Sí, no?
O aterren i diuen, ai, tinc festa, doncs anem a mirar aquella.
No hi ha un terme mig,
no.
Llavors. Bueno. Mira, escolta les coses. Llavors aquest estiu és així.
És una època molt estranya, perquè tal com comentàvem, doncs gener i febrer vam tenir moltíssima feina, tot a llarg vista, vull dir, reserves pel novembre, pel desembre, per l'estiu, que era com, no entenc, i després el març a l'abril es va aturar, el maig va ser un maig molt, molt estrany, i ara juny comença a haver-hi tota la temporada d'estiu, però està començant molt tímidament.
Em comentaves també que el turisme de vegades és una mica poruc, no?
Sí.
Que quan passen algunes coses, la gent es queda a casa. Fins i tot
sí.
Em deies quan la Dana, no? De València, a moviments de Trump. Vosaltres això sou un gran medidor del tema,
és,
no?
Bueno, el sector de les agències, el sector del turisme, és un sector que és molt, molt sensible a qualsevol canvi global de l'economia i del benestar social. Vull dir que quan passa alguna cosa, com doncs això, doncs la Dana, nosaltres es va aturar absolutament tot, o sigui, però tot. Inclús despenjava el telèfon a veure si funcionava,
Sí.
I era com la gent, no hi havia gent pel carrer, i era com, hola, superestrany. Quan el tram també fa de una grossa, doncs també es nota, i la gent doncs es queda com a casa i ostres.
Sí, curiós.
Sí.
Bé, de tota manera també volíem comentar avui amb la Sílvia que fa temps que la gent es muntava molt les seves vacances per la seva banda, no? Quan amb tot el boom d'internet, tothom agafava el seu hotel, el seu avió, el seu cotxe, etc. Però em comentaves que gràcies a que vosaltres heu pogut treballeu, de fet, amb majoristes d'agències de viatges, pel consumidor, pel turista, és molt beneficiós anar a una agència com la vostra. Explica'ns per què, que ho entenguem, Sílvia.
Doncs perquè les majoristes agafen cupos, que són unes certes places amb un avió, amb un hotel i tal, a un preu concertat. Aleshores, si aquests preus hi ha molta demanda i això puja, un avió que tu pots trobar per internet per 1.200, potser jo el tinc concertat per 600 euros. I aleshores, sempre venent-ho amb paquet terrestre, amb hotel, amb trasllats o amb un circuit guiat, doncs surt la meitat de preu que si tu t'ho fas per la teva compte. Això passa doncs, a destinacions com, per exemple, Costa Rica, Japó, Xina, cada vegada més. A curt radi,
ai,
doncs,
mira, que bé.
Madeira...
Que bé. M'estic veient aquí ja.
Madeira, Azores... Vull dir que que doncs, aprofitem també els board charters, que són vols que es fleten directament doncs, per això, doncs, per unes vacances en concret, per unes dates en concret.
Parlem llavors de destins de llarg, diguem-ne, de destins llunyans, sí. Sempre ens sortirà més econòmic si ho fem per una agència sí. de viatges,
sí.
no?
Sí, depenent del que vulguis fer, vale. perquè hi ha molta gent que em diu no, és que jo vull anar pel meu compte, jo no vull cap guia, jo vull aterrar allà i no sàpiga què fer. Aleshores no, aleshores has agafat el vol i ves fent. I això també ho fem nosaltres, vull dir, uh-huh. també donem doncs, una opció de vol i si volen doncs, a l'hotel de la primera nit o la segona, feel free.
Mm-hmm. Sí, sí.
Que nosaltres, a més, com nosaltres fem tots els viatges a mida, mm-hmm. doncs també és, bueno, ens és igual. L'important és saber què vol fer el client mm-hmm. i trobar doncs, la característica que més els hi va bé. Abans, les agències eren intermediàries només, i ara, doncs, bueno, el nostre punt fort és l'assessorament.
Clar, això t'anava a dir, no? Perquè em deies, nosaltres doncs, ens adaptem al que vulgui el sí. viatger, però clar, sí. moltes vegades el viatger no sap ben bé el que vol o no coneix prou bé el destí.
Per
no?
això estem nosaltres.
Per això esteu vosaltres i estàs tu, uh-huh. i a més, si, en el teu Instagram no? hem vist que tu ets molt viatgera, també.
Soc
no?
molt viatgera,
I t'agrada, sí. suposo, que diguem-ne, trepitjar territori i així poder donar bons consells. Ara veurem algunes fotos de la Sílvia viatjant a llocs, no?
Com mira,
em sembla que era... Això és la Xina,
això
no?
Això és la Xina, sí. Uh-huh. Sí, sí. Mira, quan va haver-hi el boom d'internet, ja va haver-hi molta gent que va posar molts diners en posar pues això, els vols, els hotels, totes les plataformes perquè la gent es pogués fer. Però gràcies a Déu, doncs, mm-hmm. molta gent va apostar per productes per nosaltres. I hi ha moltíssima gent treballant per agències. Val. Per lo que nosaltres tenim molt producte mm-hmm. que no hi ha per internet, a no ser que algú el pengi. Vale? Però en principi nosaltres, doncs això, doncs el coneixement, hi ha molts itineraris que només els tenim nosaltres.
Mm-hmm. O sigui, la Xina seria un dels destins que seria un encert si aneu sí. en aquest cas per agència de viatges.
A part, Xina és molt complicada per anar per lliure. Sí.
No, és complicada,
sí, sí.
no?
Sí.
Què més, per exemple, tenim, a part de la Xina, tenim un destí, home... Aquí estàs estupenda, a Egipte, suposo, no?
Sí, sí, sí.
Sou especialistes en Egipte, vosaltres també, no?
A Sima Travel. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Nosaltres som Egipte lovers
sí.
i ens encanta, i a part jo he anat moltes vegades.
No sé si és un destí que ara potser per la situació geogràfica on es troba...
La gent té molta
por, complicat, potser.
Però jo, per exemple, vaig anar amb un grup just 2 setmanes després de que esclatés la guerra.
Mm-hmm.
Cap problema. És hipersegur, allà mm-hmm. ningú s'entera, perquè allà la gent no veu les notícies, així que, i és molt segur. A part, estem a molts quilòmetres de la frontera, mm-hmm. o sigui que realment l'itinerari que es fa, que és doncs, començar per Luxor, pujar fins a Assuan i després anar a Cairo, està com a 600 quilòmetres o 500 quilòmetres mm-hmm. de frontera, vull dir que són molts quilòmetres.
O sigui que... És un destí segur.
Sí, jo sempre ho comparo, com per exemple aquí va haver-hi l'atropellament massiu sí. a les Rambles, uh-huh. doncs que molts turoperadors ens deien que els havien cancel·lat reserves a França, a Itàlia. Hola, doncs pues sí. és el mateix.
Val.
No? Ostres, uh-huh. és Barcelona, és que ni tan sols Girona o...
Clar,
no?
Nosaltres potser no tenim ben bé el focus posat a la zona, no?
Correcte, uh-huh. sí, sí.
Més coses i a tenir en compte... a l'hora de viatjar, uh-huh. les assegurances.
I perquè, ben important.
Clar, quan nosaltres ho fem per la nostra banda, és allò que hi ha a l'últim moment, no? que si vols assegurar. I moltes vegades veiem que la cosa s'encareix i diem, fora. I la Sílvia ens diu, no, és molt important contractar una bona assegurança.
Sí,
per què?
Perquè si et passa alguna cosa, estàs perdut.
Uh-huh.
És que bueno, hem viscut algun panorama bastant desolador. Doncs als Estats Units, que tot val molts diners, doncs gent que doncs, ha hagut d'hipotecar doncs, per poder pagar les factures mèdiques per
ostres.
No portar una assegurança com cal.
Uh-huh.
Per exemple, la meva companya, la Lorena, sí. només entre l'agència, jo la vaig portar a Punta Cana, bueno, amb un fam trip d'aquests de familiarització que ens conviden, per, uh-huh. com això de la Xina també,
sí.
i un noi que havia viatjat en agències, havia viatjat per tot el món, i li va donar un ictus.
Allà, a Punta Cana.
A Punta Cana. Uh-huh. I el noi no portava assegurança, portava la bàsica.
Uh-huh.
pues, ha hagut de tancar l'agència, s'ha hagut de... Sí, perquè, clar, tot el tema de factures mèdiques, perquè, clar, va ser molt, molt bèstia, que va haver de venir la família... Molt...
Llavors, jo no sé si vosaltres assessoreu a nivell de que cada destí potser requereix un tipus d'assegurança diferent,
sí,
no?
Sí, per exemple, Espanya-Europa, bueno, Europa encara tenim el carnet internacional, sí. Bueno, no passa res.
No?
Però sortint d'Europa, cuidado.
Sí, o sigui,
cal... S'ha de tenir molt de compte, sí.
Cal potser gastar-nos una miqueta més de diners, no?
I a part que tens també la garantia de cancel·lació, que si passa alguna cosa a casa teva, pares, germans, fills i familiars varis, o inclús que et fan fora de la feina, o tens algun problema molt greu, que et tinguis cobert i que a sobre que et passa alguna cosa, que no hagis de pagar el viatge, perquè a sobre són 100% de despeses normalment.
Suposo que hi ha cada tipus, no? Hi ha diferents tipus d'assegurances que vosaltres oferiu, adaptant-se al viatger en aquest cas.
Exacte.
Seguim en aquest procés, arribem al tema de l'equipatge.
Sí, sí.
Aquest tema és un tema important, sobretot per la dona, o almenys a mi em passa, que clar, que quan t'has de veure en una maleta tan petiteta, aquí no està ni la de viat, perquè aquestes les pots pujar, la del mig la pots pujar a cabina, les altres ja no.
Què va?
Tampoc, aquesta?
No, aquesta ja va a part.
Aquesta va a part.
Ara només es pot portar una motxilla, que per això han sortit 1.000 motxilles virales,
vale, sí.
Que són de 30 per 20 per 40.
40.
Sí, que és...
Sí, esto. I allà, vinga.
I allà, doncs, has de fer, doncs...
El que puguis.
El que puguis.
Per... Sí, estiu encara, però si és hivern, malament.
Bueno, jo vaig, eh?
Sí?
Sí. Hi ha
bueno,
mil...
perquè tu ja ets una professional d'això, llavors, clar.
Hi ha 1.000 tutorials també a internet, sí, que també molen molt, de com fer la maleta i que piga bastant tot de cosa.
I quin consell ens donaries a l'hora d'intentar estalviar? Perquè, clar, quan tu vols afegir equipatge, encareix moltíssim.
Val més que el bitllet, normalment.
Exacte, llavors com ens ho podem muntar?
Per exemple, si sou quatre, imaginem, sí, una família de quatre, doncs jo posaria una maleta de 20. Aleshores, amb una maleta de 20 i quatre motxilles, ja feu.
Ja està.
Vale? Perquè amb 20 quilos es poden posar moltes coses. Que sou dos? També. Però ja surt una miqueta més.
Vale, perquè vosaltres, com, pregunta, a vosaltres com a agència, vosaltres podeu col·locar, perquè depèn d'on agafis l'avió, la maleta, t'adjudica la mateixa a tots els viatgers. Saps què et vull dir?
Sí, llavors nosaltres això, sí que podem fer-ho.
Vosaltres sí que podeu fer. Clar, perquè això moltes vegades dic, home, jo amb una maleta faria per dos o tres,
sí,
però no et deixen. Has d'agafar aquella maleta per tres.
Sí, sí, nosaltres sí que podem.
Vosaltres sí que podem.
Sí que podem.
Doncs un altre
sí que...
avantatge.
Sí, un altre avantatge. I moltes vegades, doncs això, agafem la tarifa més bàsica o ja quan ens diuen, no, cadascú ha de portar una maleta. Aleshores ja doncs, agafem un altre tipus de tarifa, que és una miqueta més cara, però bueno, és, que no surt tan car com afegir la maleta després.
Val.
Perquè a sobre, ara, és per flipar, la maleta puja de preu, com el bitllet. O sigui, no, un dia tu te la trobes a 12,50 que dius, ah, doncs no està malament, i tu li dius al client, doncs la maleta està per 12,50, i quan et diu, ah, doncs agafa-me-la, està 34, i dius, pues
ah,
no.
I això per què? Per què ha pujat? Realment
sí, sí,
els viatges s'han encarit.
Molt.
Oi?
Molt.
O és almenys la sensació que tenim com a consumidors.
I hi ha molts destins, moltes destinacions, sí, i poso d'exemple Menorca, aviam, perquè és la perla,
els catalans, vols... tots els catalans van a Menorca.
Bueno, i que tot els, i que la gent troba vols per 25-30 sí, euros, que dius, ja tinc uns vols a Menorca, i penso, pobra criatura, perquè quan arribes allà, els allotjaments estan
caríssims,
intocables.
Mira, tu qui estàs a Menorca?
Sí.
Això és una mica hivern, no? O no?
Això és hivern, sí.
Val?
Sí, sí.
O sigui, a Menorca quan hi vas... molt bé el vol, perquè surt econòmic, però l'allotjament es fa pagar.
Exacte. Aleshores, bueno, si tens casa, doncs, a conya,
perfecte,
perquè ja està, però si no, doncs, tens un problema.
Clar.
Bueno, és que m'ha passat que la gent ve i em diu, bueno, nosaltres com fem els viatges a mida, hi ha molta gent que s'agafa els vols i després ve i em diu, he trobat aquests vols, munta-m'ho, i dius, uf. Hi ha destinacions que és superfàcil, per exemple, Marroc, Tunísia, perquè tenim agències col·laboradores allà que ens ajuden i ens fan tota mida, tal com nosaltres els hi demanem, però hi ha altres destinacions doncs, que la gent no és conscient que és caríssim, com per exemple, Kenya i Tanzània. La gent s'agafa vols a Nairobi com si fossin a Menorca.
Són econòmics.
Clar.
Ah, val.
Aleshores, i després, el safari són 5.000 euros, que dius...
Ostres.
Todo bien.
Clar, clar, llavors ja pica una miqueta més.
Aleshores et diuen, no. Aleshores, o perden els vols, o jo què sé, o... Sí, sí.
I un destí, ja per anar acabant, un destí així que ens poguessis recomanar per aquest estiu, allò, les tres Bs, bueno, bonito, barato, aviam, Sílvia.
Madeira.
Madeira.
Surt superbé. Uh-huh. Azores, surt superbé.
Sí.
Per exemple, doncs, Sardenya. Sardenya surt superbé també amb el vaixell de Grimaldi, t'emportes el
cotxe. Que porta el cotxe a dintre, no?
Doncs és una destinació uh-huh. molt recurrent, que també uh-huh. està superbé.
Sí.
I de, de llarga distància, doncs surt molt bé Xina, surt molt bé Japó, no? Japó és molt
Japó
cara.
Japó és car, no?
És uh-huh. molt cara. Costa Rica, uh-huh. també, que ho havíem comentat.
Sí.
Sí que, sí,
I tu on vas de vacances aquest any?
Jo a Menorca.
A Menorca?
Jo a Menorca.
Apropet.
Jo viatjo durant l'any.
Sí, i després... viatgeu molt?
Jo sí. Intento. A, uh-huh. a més, ara he començat una altra vegada a entrar a la roda
Val.
Per conèixer destinacions i la veritat és que les majoristes uh-huh. ens ajuden i ens ensenyen i ens criden per fer els fam trips aquests, que són sí. viatges de familiarització. Uh-huh. Llavors anem a veure el destí, veure hotels Val. I, per exemple, doncs, aquest any doncs, n'he fet uns quants.
I quin és el destí que has fet, que has tastat i que recomanaries?
Doncs mira, jo no donava un duro, sincerament, per Xina. No, no que no donés un duro, sinó que no estava en la meva llista de...
I t'ha sorprès?
Flipat.
T'ha agradat?
M'ha encantat. Mm-hmm. M'ha encantat. En tots els sentits, eh? La gent, tot. M'ha agradat el menjar espectacular.
Sí.
Tal com és de... No hi ha turisme, no hi ha ningú allà. Aleshores és com molt verge.
No hi ha turisme?
No. Ah. No hem trobat ningú. Mm-hmm. Només a la muralla Xina, que sí. hi ha punts que sí, i a Xangai també, però mm-hmm. a Xi'an no hi havia ningú. I a Pequín tampoc.
Uh-huh. Bueno, doncs
sí, que...
haurem de començar a estalviar, perquè clar, tal com està tot, doncs viatjar, sí. però bueno, si ens ho podem permetre...
Bueno, però mira, un altre avantatge sí. De fer-ho amb una agència és que, per exemple, si és un viatge, doncs això, de viatge combinat, uh-huh. ens poden pagar una part al principi i fins a uns 15 dies abans del viatge no s'ha de pagar el total.
Vale, això, o sigui que podem adaptar una
poc
mica.
A poc, uh-huh. que per no desfalcar... Les comptes
la guardiola.
Exacte.
Molt bé, doncs Sílvia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi bé la campanya de vacances,
gràcies.
Que tots us comença
això
ara.
Això desitgem tots.
I que doncs vagi molt bé.
Gràcies.
Ens veiem properament.
Gràcies. Vinga, merci.
Nosaltres seguim endavant el programa, tornem de seguida. I reprenem el programa després de parlar una miqueta de vacances. Em sembla que seguirem parlant de vacances. Ara ja tenim amb nosaltres els nostres tertulians de El Bando, que és el podcast que doncs, fan a Torrelavarrina i que nosaltres doncs, d'alguna manera també hem rescatat aquest esperit per portar-los fins la tele i avui ens acompanyen la Pilar. Hola, Pilar, què tal? Com
Hola.
Estàs? Gràcies
bé,
per acompanyar-nos. També a la Mila Canela. Mila, què
Hola,
tal?
Molt bé.
També al Juan, el Juan Fernández.
Hola.
Què tal? Gràcies bien. Per venir. I la Lluïsa Saltó, ho he dit bé?
Molt bé.
Molt bé, Lluïsa, què tal? Benvinguts tots.
Gràcies.
Com esteu preparant ja l'estiu? Les vacances, teniu alguna cosa pensada? Comencem per tu, aviam, Pilar.
No.
No?
No,
no tenim sobre, res pensat.
Sobre improvisant.
Ah, ets l'esminut, tu, eh? Sobre la marxa.
Claro, tinc que adequar-me a el que ens rodeja.
Vale.
Jo ara ja, com estic sola, no puc fer uh-huh. plans. Vale. M'acomodo a el que els altres fan.
T'adaptes a la família,
sí, m'adapto
mica,
als meus fills, als meus nets, perquè, claro, sola uh-huh. on vas.
Vale. La Mila.
Jo... Como excepción me voy a Alemania, perdón que estoy un poquito roca.
Mírala, Alemania.
Me voy a Alemania.
Muy bien, ¿y qué por qué zona vas a ir?
Pues creo que vamos por la zona romántica esta de castillos y que toca un poco también los Pirineos.
¿Y qué va a ser un viaje organizado?
Sí, que lo han organizado mis hermanas y me la han regalado el viaje.
Ah, era como sorpresa.
Sí,
bueno, ¿y qué tal?
Sorpresa.
¿Eres viajera, Mila?
No mucho,
vaya.
No mucho.
¿Y eso? ¿No te gusta?
Me gusta, pero por la falta de dinero no se puede.
Ah, hombre, claro. Entonces tienes que decir que sí, que sí te gusta,
pero ya lo digo.
Que es lo que nos pasa mucho.
Luego tengo un apartamento que también pues uh-huh. lo aprovecho en verano.
Claro.
Y vienen mis hijos o algunas amigas. O
ajá, ajá, perfecto.
Y creo que este año pues va a ser un poco más redondo con el viaje a Alemania, que bueno, no sé lo que me voy a encontrar allí.
Bueno, seguro que te lo pasas bien, segurísimo. Sí. Juan, ¿qué tenemos preparado para estas vacaciones?
A mí me han invitado a ir de crucero este verano.
¿Qué me dices?
Sí.
ir ahí al muelle y ver pasar todos los
barcos. Fantástico.
Eso le invitó una de nosotras. ¿No? ¿Quién? Te invitó la María a ir allí a verlo, ver los cruces.
La Isabel. A la Isabel.
Ah, que te han invitado a ver pasar los cruceros.
Claro, entonces claro. Se va de crucero, algo, ¿no? De crucero en crucero.
Entonces no tienes nada planeado estas vacaciones. Bueno, Luisa,
yo de momento hasta el mes de agosto no tinc res programat, perquè és quan generalment faig les vacances amb la família.
Vale.
I m'ho passo divinament. El mes d'agost és el mes més feliç que estic, perquè surto, vaig a molts llocs, tinc moltes amistats i a part la família me passo el mes d'agost volant.
I a on vas més o menys? Tens un destí ja pensat?
Jo ja ho he dit altres vegades, jo sóc de Lleida i vaig al poble. I m'ho passo
divinament. Ve de calor allà també, no?
Oh, moltíssim.
Això t'anava a dir, que a Lleida
allà el que és les 10 del matí fins a les 6 de la tarda no veus ningú al carrer perquè fa una calor increïble. Després a la nit estàs fresqueta i hem de sortir de nit, eh?
Clar, però tu potser ja estàs aclimatada a aquest tipus de calor. Estàs aclimatada.
Sí, perquè és una calor més seca, no com aquí, que aquí tenim moltíssima humitat i l'humitat estàs tot el dia, t'acabes de dutxar i estàs tot el dia suada. Allà no.
Bueno, molt bé, doncs a Lleida.
Aquest és el meu propòsit pel mes d'agost.
És Lleida capital o vas a algun poble?
No, vaig al meu poble. Ara, recorre a Lleida, Tarragona, tot això, ens ho recorrem perquè ens queda molt proper.
Us aneu movent per la zona.
Anem amb cotxe i ens anem aquí, anem allà, perfecte.
Com ha canviat el concepte de fer vacances? Vosaltres quan éreu petits, fèieu vacances, com ha canviat això?
Quan jo era petita, estava al poble i llavors ja no feia vacances, però quan vaig vindre aquí a partir dels 14 anys, és totalment diferent d'ara, les vacances de quan nosaltres érem adolescents. A l'adolescència d'avui en dia, no té comparació, perquè ara pots viatjar a molts països, pots anar a molts llocs, i a mi el viatjar m'encanta. Soy muy viajera, yo me agrade.
¿Te agrada viatjar?
Sí, yo sí.
Juan, ¿tú de pequeño hacías vacaciones? ¿Tienes algún recuerdo? ¿No? ¿No hacías vacaciones?
No.
¿No te has movido nunca?
Ni de colonia, ni de nada.
¿Y eso? ¿No te gustaba?
No sé, la vida se ha presentado así.
La vida ha sido así, bueno, pues no pasa nada. I la Mila i la Pilar, quina diferència, no sé si vosaltres amb els vostres pares fèieu vacances, si no, quina diferència veieu entre les vacances que es fan ara i les que es feia Mila, tu per exemple?
Yo no tenía padre. Nací y se murió. Y mi madre con 4 hijos,
claro,
pocas
podías
vacaciones.
Hacer vacaciones.
Y a los 6 años vinimos a Barcelona, cuando yo tenía 6 años.
¿Sí?
Y íbamos a Zaragoza a ver a mis tíos, pero siempre en familia.
Pero para ti eso ya eran vacaciones,
claro,
¿no?
Claro, acababa el colegio, mi madre trabajaba y nos enviaba con mis tíos. Pero claro, no lo pasábamos bien porque veíamos a mis primas y todo eso, pero lo que la gente hacía, que si iba de campi o si iba de viaje con sus padres, eso no lo he vivido. Yo no lo he vivido.
Pilar, en el teu cas?
Jo de petita mai. Vaig començar a fer vacances quan em vaig casar. Però de petita no anàvem al lloc.
No hi havia, no, aquest concepte de les
vacances?
No,
anàvem a la platja els diumenges amb la família, però de viatjar fora no. Després ja quan em vaig casar, sí, cada estiu...
Feies algun viatget.
I després amb la meva filla, ja quan vam tenir la nena, també. Després ja no, perquè, bueno, les circumstàncies... He fet algun viatge, he estat a la foto que us he portat de Canàries, he estat de creuer...
Molt bé.
Vam anar a Galícia molts dies, però, bueno, coses no puntuals, no cada any.
Però la Lluïsa ja ens ha dit, us he portat una foto. És que nosaltres avui els havíem demanat que ens portessin una foto que fos una miqueta la representació del que han estat unes bones vacances, no? Aquelles vacances que dius, mira, aquestes van ser unes molt bones vacances. Així que, a veure, comencem el festival de fotos, I aviam per qui comencem, aviam. La primera foto, a veure qui es reconeix, a la seguida les podrem veure perquè ens expliqueu què va passar en aquella foto i quin destí... Mira,
aquesta Lluïsa, que sóc jo, no?
Lluïsa,
que sóc jo.
Aquesta ets tu. Aquesta, on és aquesta foto?
Aquesta és a la Vall d'Aran.
Molt bé.
Perquè tant el meu marit com a mi, la muntanya, per nosaltres, és el millor que... Ens encanta molt. I aquestes fotos em porten molt de records. Ja fa gairebé 20 anys aquesta foto, eh?
Què dius ara?
Sí.
És els anys que fa que sóc viuda i encara vivia el meu marit. I els hi tinc un record tan maco que no.
Ets més de muntanya que de platja, llavors, tu,
Jo sempre. Jo a la platja m'agrada anar-hi un dia tant en quant, però jo a la muntanya sóc feliç.
I aquí què veu fer? Veu anar uns quants dies a l'estiu?
Aquí nosaltres sempre hem tirat o a la Vall d'Aran, Camprodon, Setcases, Puigcerdà, totes, que la muntanya no, ens encantava.
Més fresquets potser podríeu estar.
A la platja també m'agrada anar un dia, però quan fa 10 minuts que estic a la platja jo estic agobiada, la sorra me molesta,
no? Ets dona d'interior, digueu així, de muntanya, molt bé. Aviam, ara anem a veure la següent foto, a veure qui ens sortirà per aquí i expliquem una mica el que podem veure en aquesta fotografia. Aviam. Hombre. Juan. Esto es fácil, ¿eh?
Sí,
es fácil.
Sí. Es Elche.
Es Elche.
Elche. La dama de Elche.
Dime.
Que ahora en abril estuve 6 días en Alicante. Hicimos ahí un recorrido y me he apuntado a los pueblos. Como fueron tantos pueblos, me los he apuntado para.
Muy bien. ¿Y qué hiciste? ¿Es un recorrido con quién? ¿Fuiste con más gente?
Con el Inserso, sí.
Con el Inserso.
Yo fui solo, pero luego me junté allí con gente, con un matrimonio que venía también con la hermana de ella. Y íbamos a comer siempre en ruta, cada día en ruta. Y iba a comer siempre con ellos, siempre juntos.
¿Y no conocías la zona?
No.
¿Y qué tal? ¿Te gustó?
Sí, y te digo los pueblos
sí,
que visité.
Sí, claro que sí.
Peñón de Ifax, Guadalex, Villajoyosa, Alicante, Onteniente, Alcoy, Denia, Javea, Altea y Moraira.
¿Eso en cuántos días?
Eso, bueno, son 6, pero uno de ir y otra de vuelta son en 4 días.
Pues ibais como
a. Sí, a toque de pito.
A piñón, ¿eh?
Sí, sí.
Muy bien, y este es uno de los viajes que tú guardas un buen recuerdo.
Bueno, ha empezado a salir ahora y fui ahora en abril.
¿Y cuál es el próximo viaje, Juan?
Bueno, de momento no hay previsto nada.
¿Pero qué, te estás apuntado en el Inserso?
Estoy apuntado en el Inserso. Fui para apuntarme este año y he hecho 2 viajes.
Sí.
En febrero estuve en Jaén.
Ajá.
Y también fui a visitar un montón de pueblos en Jaén, también igual que este, son culturales y te van llevando a pueblos.
¿Y dónde te gustaría ir? Así, yo qué sé, pues el año que viene o a finales del que
No tengo previsto nada, pero cuando vaya a la agencia le diré los culturales que haya y entonces el que
Tú siempre cultural.
Sí, porque
¿la playa no te tira?
No, la playa no.
No, tú prefieres más a lo mejor ciudades, visitar monumentos o museos, etcétera.
Y este de Alicante, como íbamos siempre a ver pueblos, siempre comíamos en ruta, cada día comíamos en un sitio diferente. El de Jaén volvíamos siempre al hotel, pero este era siempre en ruta y eso está.
¿Y has descubierto que te gusta viajar?
Sí.
Muy bien. Bueno, nos falta només una, que serás tú, ¿no? Mila, supongo que serás tú la que nos falta. La última fotografía, a ver qué nos encontramos.
De Venecia.
¡Hombre, no nos hagas spoiler!
Es que fue mi favorito.
Hombre, esto es Venecia.
Esto es Venecia con mi marido.
Con tu marido.
Fue el último viaje que hicimos, pobre. Y era mi ilusión cuando me casé ir de viaje de novios y entonces no se pudo. Y a los 25 años fuimos. Y nos lo pasamos estupendamente. Bueno, fuimos con una pareja que no se complementó mucho con nosotros, pero nosotros pasamos de ellos. Y
ostras,
me encantó.
¿Qué me dices ahora? ¿No hubo buen feeling?
No.
¿Pero ya os conocíais?
Sí, de toda la vida.
Ay, pero ¿sabes qué dicen? Que viajando es cuando se
conoce a la gente.
A las personas.
Sí.
¿Y los conociste para mal?
Para mal. Ella no, porque ella es muy amiga mía, pero él...
Bueno,
era un poco... Bueno, pasemos página de él.
¿Y qué recuerdas de este viaje?
Pues de este viaje, un viaje... Bueno, de todo, fue estupendo en todo. Fuimos a San Francisco de Asís, que es precioso. Estuvimos recorriendo Italia toda de punta a punta, toda la parte que no era del sur, pero a mí me encantó todo, todo. Estuvimos también en la Fontana de Trevi, que por cierto no tenía nietos, y empecé a echar monedas y luego me vinieron todos de golpe.
Luego, con las monedas.
Digo, voy a ir a quitar monedas.
Pero la Fontana de Trevi es en Roma.
Sí, estuvimos en Roma.
Ah, vale,
también.
Estuvimos
echando monedas de espalda
y
yo, mis nietos, para mi nieto, no sé cuántas, pero a mí me han venido 6 de golpe.
6 de golpe, ¿eh?
Bueno. En 11 meses me vinieron casi todos. Todos se empezaron a quedar en estado mis nueras.
¿Culpa tuya?
Claro. Digo, el día que vaya las quitaré, no vaya a ser que me vengan más.
Ahora tienes que volver para pedir otras cosas.
Sí, otras cosas buenas. Ahora pediría otras cosas. Pero porque nietos ya tengo bastante y estoy muy contenta.
Ya te sobran.
Y nos lo pasamos muy bien. Fue un viaje inolvidable, la verdad te lo digo. Bueno, pues esa, porque ese... todo Italia es un monumento, sí, no necesitas ir a museos ni a nada.
Bueno, entonces ese ha sido el viaje de tu vida, mira.
Ese ha sido el viaje, ¿sí?, de mi vida, vale, el soñado de toda mi vida.
Muy bien.
Y lo pude cumplir.
Pues perfecto. Pilar, tú ja ens has fet spoiler abans també una miqueta de la foto, eh? Aviam, anem a veure la Pilar, quin és el viatge que tu tens més bon record. Això on
a
és,
Canàries.
Pilar? A Canàries, exactament. Te'n recordes on és això?
No me'n recordo ben bé.
Pot ser Lanzarote, perquè com veig així la no, sorra com...
No me'n recordo, no? I ho he buscat molt... i no ho he trobat.
Com molt però negre, podria... no. Bueno, no ho sé, potser bueno, també... Tota... Per... Bueno, i també hi ha altres platges,
sí,
és veritat.
Negres,
sí, 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 sí,
perquè
sí,
jo em fa fer una mania veure-la.
A Tenerife... Te feia mania?
La sorra negra, sí.
No estem acostumats.
Això es pot buscar.
Ja, home, però no m'agradava.
I què recordes d'aquest viatge? Explica'ns una mica quan va ser, per què vas fer aquest viatge.
Ui, almenys fa 22 anys el vam fer meu marit i jo, ens vam donar un capritx i m'ho vaig passar molt bé, un viatge estupendo. Vam desconnectar completament i ens ho vam passar molt bé els dos, sí.
Em diuen que allà...
Fa 25 anys,
per almenys. Com no veig, allà posa l'Oroparque, llavors això és Tenerife.
Sí, ja ho he vist, sí.
Vale, vale, doncs ja t'estem situats. Va ser un viatge que vas fer amb el teu marit, ens deies.
Sí, molt bo.
I va ser un viatge organitzat o com ho vau fer? Amb altres parelles?
No, no, els dos sols, però allà vam fer amistat amb una parella i ens ho vam passar molt bé. A més, és maco, molt maco, Canàries, tot el que és el rodador, tot. Vam recórrer quasi tot
molt
i m'ho vaig passar
molt bé.
Quin
és el destí que us agradaria poder fer?
A mi m'agradaria on ha dit la Mila, a Venècia.
A Venècia.
És algo que m'ha quedat pendent.
Que t'agradaria anar-hi?
Sí, el que passa és que bueno, ara ja, aquestes alçades.
Per què, aquestes alçades?
Jo què sé.
Vamos a ir otra vez.
Vamos tu i jo.
Claro. Bueno,
sí,
claro.
Si tu ves una amiga per anar sí que aniria, m'encantaria.
Mira, Mila, ja t'has fet un viatge.
M'encantaria anar, sí.
Ja ho sap ella.
A més, podeu anar en temporada no alta, que sí, és molt millor, perquè aquests llocs, si no, a l'estiu estan...
M'ha quedat pendent perquè sempre m'havia agradat anar a Itàlia, sí que he estat, però a Venècia.
A Venècia no. No. Doncs mira, ja podeu començar a fer
negociacions. Jo vaig estar ara el dia de Sant Joan, que fa... jo me vaig casar el dia de Sant Joan, i em vaig anar i estava ple. Però ple, ple.
Sí, 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 és un destí que
sí, sí. No necessiten
està molt ple.
Fer, no necessiten fer propaganda, no, perquè no, és que Itàlia, com és un monument tot a ella, pues
I
no necessiten.
Mila, ¿cuál es el viaje que te gustaría hacer?
A mí me gustaría mucho ir a París.
¿A París?
Es igual, también me apunto, ¿eh?
También lo tengo pendiente.
Aquí es el
próximo viaje con mi marido, pero desgraciadamente.
Bueno, París no también es un
molt
lloc
maco,
molt bonic.
Sí,
molt, molt bé.
Me gusta
Juan. Ir. ¿A dónde te gustaría viajar a ti?
Pues si a Venecia y a París con ella.
Mira,
pues ya está, cogemos
ya tenemos
una góndola,
compañero.
Que nos catan o Mare Nostrum este.
Ya tenemos
está.
Compañero.
Sole mío, será, ¿no?
Sole mío, Mare Nostrum.
Y sabiendo lo de las monedas, voy a ir a tirar a pedir cosas. Que
vas
no
a pedir, venga. I la Lluïsa, quin seria el viatge pues, que t'agradaria a tu,
jo,
allò que dius, quines
jo
ganes?
Jo el viatge que vaig fer justament amb el meu... Vam anar a París.
Veus? Mira.
A París és espectacular. I vam anar per les noces de plata, 25 anys. Mira, i vam quedar amb les ganes de tornar-hi, però coses de la vida no
es va poder fer.
Però
bueno,
un viatge fantàstic, fantàstic, fantàstic. I ara el que m'agradaria anar a mi és Venècia també. O sigui, hi ha alguna que m'apunto,
eh? Ara mirarem, perquè no ho hem dit mai, però sempre que veniu vosaltres aquí sempre tenim públic, perquè
sí,
venen els altres companys del bando. Algú més s'apunta
a Venècia?
No, sí, sí, Venècia, París...
Ponemos
bueno.
El bando en Venècia.
En Venècia. Pues ja està, podeu fer podríem fer el programa des d'allà.
Sí,
ja ho proposarem.
Bueno, el Jordi dijo que iba a llevar a la Inés a Santander en un autocar con todo.
Sí,
ya que no ha vuelto.
En un microbús.
En un microbús, dice, os cojo un microbús y la llevamos, que no ha ido nunca más a su tierra.
Bueno, muy bien. Nois, avui volíem parlar de les vacances, però també em consta que heu vist fa poquet una pel·lícula que a més van posar fa molt... pocs dies, sé que ho fa un parell de setmanes a la tele, a Televisió Espanyola, sí. El maestro que prometió el mar. Si us sembla, vegem un fragment molt petit per posar en context i comentem una miqueta doncs, aquesta pel·li.
Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez.
Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones.
Antonio Manages, encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más?
Mi bisabuelo compartió calabozo con su maestro, un tal Benaiges.
Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro.
Doncs aquesta pel·lícula del Maestro que Prometeu el mar és una pel·lícula doncs, que parla de la història d'aquest mestre, precisament, que d'Antoni Benaiges, que doncs, va estar destinat a un poble on finalment, doncs, no farem, anava a dir no farem spoiler, però jo crec que tothom ja sap més o menys al final, un professor de l'Escola Republicana que va suposar doncs, bueno, doncs, que aquest poble durant la Segona República, ara no recordo, era la Pedraja o algo així al poble, no recordo ben
bé,
per Burgos,
no? Sí. Burgos, sí,
sí, oi? Doncs va suposar doncs, una revolució per tots aquests
Buñuelos,
nens i nenes.
A Buñuelos,
era Buñuelos, de Burgos, uh-huh. Verdad?
I bé, doncs ara aquesta, ens mostra aquesta Espanya dividida a la Guerra Civil. A mi m'agradaria saber si vosaltres veu tenir aquesta figura d'un mestre, quan éreu petits, algun mestre que us marqués. No sé si és el teu cas, Pilar, no. Mila, no heu tingut mai aquesta figura.
Jo fui a monjas i estas no te marcaven para bien.
No, jo he anat a col·legi normal.
Te marcaven d'altra manera.
Jo col·legi normal, però no.
No tens un mestre que diguis, mira aquest? No.
No.
No, no, no ha sigut el cas. És que a molta gent sí, li passa sí, això, sí, per això us ho preguntava.
Sí, no,
Juan,
no
tu caso.
Yo tengo un maestro que me acuerdo de toda la vida, cuando era pequeño me acuerdo.
¿Sí?
Estaba haciendo él una operación en la pizarra y se equivocó. Y entonces yo digo, eso está mal. Entonces me vino, me cogió de la oreja hasta la pizarra y dije, ¿dónde está mal? Dios, ah, pues tenía razón, pero el tirón de oreja hasta la pizarra me lo llevó.
¿Y cómo se llamaba ese profesor? ¿Te acuerdas? No. No te acuerdas. No,
pues eso es para acordarse.
Pero me acuerdo del estirón de oreja hasta la pizarra y él se había equivocado.
Y tenías tu razón.
Sí.
Y te quedaste a gusto.
No, me quedé con el estirón de oreja.
Pero eso tampoco es...
Bueno, era la manera de enseñar de antes,
sí,
¿no?
Pero no es como este profesor
no,
que
no,
fue...
No, no, no,
es totalmente
no,
diferente,
no,
¿eh?
Porque está para nada. Este va allí y quiere cambiar las cosas, pero para bien.
No, pero ha dicho, sí, me acordaba de algún
sí,
profesor.
Sí,
me
sí,
acuerdo
sí.
De esto,
ara,
però...
ara comentem la pel·lícula. Lluïsa, tu tens algun
jo,
professor
per mala
que
sort, recordis? Per mala sort, jo sé que tota la vida he sigut molt moguda, molt inquieta, i tenia un professor que allò no era professor, perquè quasi bé molt semblant amb el professor aquest, eh? Perquè ens castigava per tot. Sempre anàvem una regla, ens ficava de genolls a terra i ens feia posar els braços. Em fa mala que no puc estirar.
Però tranquil·la, així en creu.
I uns llibres i se n'anava a dinar quan acabava, perquè sortíem de l'escola a les 12 i entràvem a les 3. Doncs havíem d'estar de 12 a 3 així,
amb les mans
així. I bueno, de veritat que això jo no sé com els nostres pares en aquella època. No, bueno, ja em puc tancar de braços, no? Vull dir, en aquella època no me refereixo de que això no és lògic, mm-hmm. Perquè d'aquesta manera els nens i nenes... I teníem pànic, perquè quan el vèiem ens quedava que no teníem ni veu ni voto ni respiràvem, perquè li teníem por.
Oh, li teníeu por, clar. Que aquest però... no és el que ens deia la Mila, no? Aquest no és el cas d'aquest
no,
professor,
no és,
evidentment, no?
No és tant com això,
no, no.
Però
clar, és
quasi,
que també
quasi,
hem passat ara d'un extrem a l'altre. Sí, hem passat sí. D'uns professors als que els hi tenien alguns alumnes un espànic a no respectar-los, que és
no,
el que
sí,
passa
que
ara.
Que
llavors...
passa ara.
Mira, perdó, puc dir una anècdota?
Clar.
Teníem una taula de fusta i a sobre la taula hi havia la bola del món, que era de guix. I jo, com t'he dit fins ara, que sempre era molt
moguda,
em vaig posar sota la taula i em vaig bellugar amb tanta mala sort que va caure la bola del món i es va trencar. Jo que m'aixeco corrents i el professor i em baixava amb una regla així per pegar-me, que si m'hagués pogut enganxar m'hagués fet mal.
Uh-huh.
I la mama diu, i per què? Dic, mama, dic, és que ens han donat festa, la mama s'ho va creure. L'endemà, quan vaig tornar a l'escola, ja estava al pati amb la regla així preparant-me. Digo, madre mia, si m'hagués agafat el dia abans, em mata tu. Això
no,
no, és,
això
no s'ha d'ensenyar,
no,
eh? No. Al final el van treure,
vale.
Bueno, bueno, por eso este profesor,
sí.
La mitad del pueblo no estaba acostumbrado
claro,
a esto,
claro,
no
logic,
lo veían
sí.
Normal y la otra parte pues lo denuncia, la parte que no estaba con él.
Uh-huh.
Y es ahí donde viene la explicación de la chica.
Hombre,
que lo
el primer
encuentra.
Día tenía uno o dos niños en clase
sí.
Solo, ¿eh?
Uh-huh.
Y no querían
no,
que lo llevaran
no
por eso.
Perquè sabien que era un professor republicà o...
Claro,
republicà,
sí,
claro,
sí. Idees que, con las ideas que ellos no compartían, uh-huh. Que eran del otro lado.
Poco a poco es va
també
fent amb els claro, nens
sí,
i amb els pares,
que és l'important.
Estem parlant també de 1934.
Ja. Eh? 34-36, que va ser els dos anys que va estar-hi, però això no es pot ensenyar, no es pot ensenyar, que són persones, no som...
Jo tenia un tio que era maestro, tenia un col·legio en Zaragoza i luego lo puso aquí en Badalona.
Sí.
Y cuando hablábamos de esto, que mi madre eso no lo consentía, de que las monjas cuando nos hacían algo iba y se encaraba con ellas, pues mi tío decía que la letra con sangre entra. Bueno, siempre eso, lo decía.
Eso era el lema que y había
su,
antes, ¿no?
Su de esto era poner las manos así,
darle sí, pegarte,
con la regla,
sí.
Así. No así, ¿eh? Así.
Así, que sí, sí, duele sí. Más, sí. I anda que no te feien mal quan te pegaven amb la regla que era de fusta sí, i te pegaven amb una mala llet que et feien mal, nosaltres eren petites, era igual, nens que nenes, això no hi ha distinció, però això no es pot. No es
però
pot.
Abans anàveu nens i nenes junts?
No, separats, sí, sí, els nens amb un lloc i els nens amb un altre. I quan sortíem
sí
al pati no podíem jugar nens i nenes, aviam.
No es podíeu barrejar tampoc.
Quin perill hi ha?
No, jo sí que anàvem junts. Sí.
Les monges no. Ara sí.
No, jo tampoc. Bueno, en aquell temps era... No. Ah. Era... privado. Uh-huh. Y sí, íbamos todos a la misma clase juntos.
Yo no. Uh-huh. Sí. Yo nunca.
Juan, ¿tú ibas con chicas en
no,
la clase?
Eran 6 clases de niños y 6 clases de niñas.
Uy, qué colegio más grande.
¿Pues tú?
Josep Janés, que está ahí en la Ronda de la Torrasa.
Sí, pero eran 6 clases.
Sí.
De unido. Uh-huh. I, bueno, ja tornem a la peli ja per anar acabant. Vosaltres suposo que potser recomanaríeu, no?, que aquesta pel·li sí, es veiés a les escoles, no?
Jo sí, sobretot a la joventut. Me refereixo a joventut més jove que jo, claro, que sí que la veiessin.
Jo també.
Perquè no han vingut tot això, jo tampoc ho he vingut, però ho he sentit a les iaies, però ells ni siquiera nosaltres els hem explicat. I sí, jo recomano, i tant que sí.
Us creieu que ja encara queden professors d'aquests vocacionals?
Jo crec que sí.
Ara tenen una mica de por, també. Perquè ara els pares s'impliquen més i no tenen tanta por a dir-lo i a denunciar-lo.
Però sí que hi ha professors...
Però ara no, però fa 30 o 40 anys els meus fills en el col·legi que anaven, on se pegava, i ella anava al seu fill,
Bueno,
sí, això és veritat, Mila, és veritat.
Era un col·legi d'Hospitalet, uno de los més bons.
No, jo a la meva filla una vegada li van donar una bufetada a una professora, a un col·legi d'aquí d'Hospitalet.
I vas anar-hi?
Home, si vaig anar-hi.
Clar, jo també.
No li he pagat jo, li he pagat una professora.
Jo també anava,
però tenia costum, de donar bufetades, no era la meva filla, a més. Mm-hmm. Però jo crec que ara que ha canviat. És el que has dit tu, que també ara hi ha alguns nens que falten el respecte molt. I això tampoc està bé.
Ara és al revés, ara li peguen a los maestros.
No, hombre, pegar-li no, però falta de
respecte. Bueno, sí, les peguen també.
Madre mía, jo no m'encontrava.
Uy, mi hijo.
En donde van mis
nietos nunca ha pasado nada. Que psicólogo en un colegio de... y tenía los problemáticos, y bueno, y los amenazan y todo, los padres.
Claro, ni una cosa ni la otra, ¿eh?
No se pueden ni tocar a los niños, siempre tienen razón.
Hem passat d'un extrem a l'altre, i això tampoc és bo.
Te voy a decir, en el instituto de mi hijo, que estaba hace 2 años, prohibieron los móviles, porque el mío lleva de 14 para, pero niños problemáticos, porque está de psicólogo. Y fueron todos los padres, que ¿cómo iban a saber dónde estaba? Y dice, bueno, pues ahora se han puesto, pusieron una cesta.
Y ahí se quedan.
Todos llevaban su nombre detrás y ahí se quedan. Bueno, pues no les pareció bien.
¿A los padres?
A los padres. Bueno, los niños ya, claro.
Bueno, los niños ya seguro.
Ya seguro.
Pero los padres tampoco apoyan en este caso.
Esa regla que ahora está en muchos sitios. Está...
Bueno, nois, doncs Lluïsa, Juan, Mila i Pilar, hem arribat al final d'aquesta temporada amb vosaltres.
Ens ha passat de pressa.
Us ha passat ràpid, molt bé.
Que curt ha sigut el retema, molt ràpid,
Jo us volia preguntar, repetim el setembre?
Sí. Per mi sí,
Sí, per tu sí, Juan, també.
Jo estava preocupat.
Hombre, Juan, ya
estabas preocupado.
Porque la semana pasada el Gerard dice, bueno, hasta el año que viene. Digo, como usted tenga que estar un año sin ver a la Ana, no puedo aguantar.
Ja te daré una foto. Te pones en bucle el programa. Bueno, nois, doncs us esperem la propera temporada, si us ve de gust. Que descanseu, que passeu bon estiu amb els nets, amb la família o amb qui vosaltres decidiu. I així ara ja podeu començar a planificar aquests viatges a Venècia, a París, que han anat sortint per aquí.
Aquí quedes tu de testimoni.
Aquí queda de testimoni.
Que
us heu compromès a això. Nosaltres hem de posar ja a punt final el programa. Us esperem la propera setmana. Que vagi molt bé. Gràcies.